A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui a la Tertúlia. Avui tinc, no sé si dir el zipizape o el proton i l'electron del món del motor, per dir-ho així. Marc Zarzano, benvingut.
Què sóc, el zipi o el zape?
Jo et deixo triar, o sigui que...
Tu ets comencem malament, ja t'ho dic ara, però bueno. Bona tarda.
Bona tarda. Tu ets el director de la multiplataforma Motor al Dia, diguem, tant revista de paper... Bueno, paper ja en parlarem, com digital. I doncs l'altre, proton, electron o zipizape, ho diem com vulguem, Victòria Rueda, benvingut.
Bona tarda.
Tu ets el president de l'Associació de Tallers Mecànics d'Andorra, que ara amb festes de Setmana Santa que s'apropen, també tela, ja en parlarem. Sí, deia zipizape, ja us deixo triar, o proton, electron, perquè sempre entre vosaltres hi ha emulació, per dir-ho així, com veniu aquí a la tertúlia.
Molt bé, comencem, repeteixo, comencem bé.
Començant bé, ja que tinc la revista a la mà, canvi de presentació a nivell tàctil, no? Un paper satinat...
Sí, hem buscat un paper que té un tacte més xulo, sembla com teixit, però a més és un paper amb un procés de reciclatge més intens que el que teníem, és a dir, més acord amb les necessitats del medi ambient i tot això, vull dir, fantàstic, estem molt contents.
Això del reciclatge, avui dia en el món del motor també és una cosa que es porta molt, ja que els constructors tenen que tenir una certa part de material reciclable dintre els seus vehicles, també.
Sí, i al Marc ja li tocava fer aquest canvi. I ara, ara, que ja ho estàvem esperant tots els lectors, estàvem esperant un canvi en aquesta revista, i ha vingut.
Estem contents, està xulo, sembla teixit.
No, jo, quan, i sincerament, no dic, quan l'he tingut a la mà, dic, ostres, dius, li tindré que dir, perquè, déu-n'hi-do, sorprèn, o sigui que, si no la teniu, busqueu-la, que és gratuïta, a més, o sigui que ja... i ben distribuïda per tot Andorra.
Per tot Andorra.
Parlant de Setmana Santa, cert que és una festa mòbil, però evidentment molta gent, és una setmana de vacances entre escolars i gent que agafa vacances, tothom se'n va, sempre tothom es recorda l'últim moment de fer la revisió del cotxe, taller, suposo que aneu no saturats, però com es diu molt sovint, lo següent.
Sí, lo següent.
Com és que la gent no té aquesta capacitat de previsió d'anticipació? O sigui que no, és cíclic.
Sí, no ho sabem. O sigui, és algo que no ho arribem a entendre, perquè a més facilitats els hi donem perquè puguin avançar-se en aquestes festes, en aquesta i a qualsevol festa. Però sí que és veritat que a última hora tot és correcuita i per nosaltres cada vegada se'ns complica més amb el volum de feina que tenim, se'ns complica més la història.
Sí, cert, Marc, que dius, la gent sempre ensopega dues o tres vegades amb la mateixa pedra, per dir-ho així.
Sí, perquè tenim l'exemple del canvi de pneumàtics. Quan arriba la neu, ho sabem de sempre. I tot i així, és a última hora que la gent... No sé, és la nostra... Suposo que forma part del nostre tarannà com a raça.
Sí, de l'època neandertal, per algunes coses no hem evolucionat massa, no?
Potser. No. Jo diria que estem... De fet, hem involucionat.
Anem al revés. Potser per això ens fa falta una intel·ligència artificial, perquè estem perdent la nostra.
Ai, aquest és un tema del que podíem dedicar-li un programa sencer un dia. Mira, un dia podíem parlar sobre això i escapar-nos una mica dels temes habituals i centrar-nos en aquest, que dona molt de sí.
Bueno, la IA s'està, diguem, invitant, per dir-ho així, dintre vehicles, ordenadors, gestió del vehicle...
Amb tot.
Amb moltes coses, o sigui, ja hi som una miqueta.
Sí, no, i a més, mira el que ha evolucionat en els últims dos anys, vull dir, ha sigut espectacular. De fet, anecdòticament ja es feien cursos per posar-te, però acabes el curs que resulta que la IA ja, aquest curs quedava obsolet perquè ja ho feia automàticament, tenies que fer... És a dir, va molt ràpid, la veritat és que va molt ràpid.
Això t'hi tens que trobar tu, Víctor, cada dia en el tema en reparacions, connexions i l'informació que et dona el vehicle, perquè avui dia si no tens l'ordenador per enxufar el cotxe, descuida-te'n.
Sí, no, nosaltres, bueno, és el que parlem sempre, sempre estem evolucionant i he de dir que nosaltres fa ja dos, tres anys estem treballant amb ordenadors que tenen intel·ligència artificial. Sí, el que nosaltres abans podríem detectar una avaria d'un vehicle complicada, estàvem 7 hores, a la intel·ligència artificial, a millor amb 3 quarts d'hora, hora i mitja, fa el treball de lo que estàvem abans 7, eh?
Bé, bona cosa. Ara, inconvenient, ara potser és estar a l'alçada de seguir formacions i tal, i també, doncs, poder tenir la plantilla que pugui seguir-ho també, perquè si només n'hi ha un que té el coneixement, els altres queden una miqueta remolc.
Sí, no, a veure, està clar, eh? La perspectiva és pujar sabent les màquines que tens i obtenint les titulacions necessàries per poder dictaminar i entendre i comprendre què és el que ens està dient avui en dia els vehicles.
Sí, i com parlar, no? Com interactuar,
clar,
perquè
clar.
Et doni les respostes adequades i bones.
Sembla bastant senzill dintre del que hi ha, però jo, per exemple, que puc dir com a tècnic, hi ha moltes vegades que et pares dient: ostres, vull arribar fins aquí, els processos o els protocols que he de fer per poder-hi arribar. Que tampoc acabar de finalitzar aquestes coses a vegades pot acabar de costar molt.
Cert, no té que ser senzill. Potser és una miqueta entre un trencaclosques, per dir-ho d'una manera, o un joc de devinalles.
Jo me'n vaig pel trencaclosques, eh? Sí, jo me'n vaig per aquí.
Sí, o sigui, si trobem un, per dir-ho d'una manera senzilla, un d'aquests cubos màgics, el Rubik's Cube, a l'entrada de cada taller, serà per alguna cosa, no?
Sí,
serà,
sí.
Estic pensant, no?
Sí, sí, podria ser un gran.
És així. Bé, dintre de tot això, hi ha dues lectures en el món del motor. Hi ha hagut un retrocés de ventes en el sector de les motocicletes, un 28% i escaig, quasi un 30%, i un augment de turismes d'un 5%. Dius, caram, tenim dificultats de mobilitat. Sabem que Andorra, doncs, és un país de dues rodes, dius, però dintre d'això, dius, la de quatre rodes, que és més complicat, va creixent, i la de dues rodes ha baixat molt.
Bueno, ara comença també la temporada de les motos, i tot i que parlem de, com dius tu, de motos per tot l'any, i per tant no justificaria aquest descens, tampoc crec que sigui significatiu, és a dir, jo crec que són cicles i que aquest any ha caigut així, però les motos segueixen en increment, hi ha molta gent que va amb moto. Ara, és veritat que Andorra no és un país agradable, per molt que puguis anar amb scooter tot l'any, no és un país agradable els mesos d'hivern. Jo ho trobo, no puc donar-te un justificant, però crec que és més anecdòtic que una altra cosa. Mai ha estat així, normalment, eh?
Sí, sabem que per facilitar d'aparcament, rapidesa de desplaçaments i altres avantatges, doncs, cert que molta gent ha privilegiat, doncs, l'ús del dos rodes respecte al de quatre.
Sí, sí, sí. Jo crec que ara, ja et repeteixo, ara comença el bon temps. I
arriba la primavera, aviat.
Exacte. I és tot, no? Quasi.
Quasi, res. Una setmana i escaig ja, 21, si no m'equivoco, ja estem a la primavera. O sigui que no ens altiri la sang, tampoc. Ara, parlant de primavera i parlant del sector de dos rodes, que tu toques també, Víctor, això, doncs, també hi ha una part cíclica. Dius, arriba el bon temps, la moto que ha estat, diguem, tot l'hivern, perquè sobretot aquest hivern, que 13 borrasques hem tingut, nevades al país, com feia temps que no en teníem, la guardo al garatge i ja veurem com vingui el sol.
Sí. No, bueno, és el que deia el Marc, ara comencem la temporada. O sigui, ara la gent ja comença a sonar el telèfon del taller de motos, la gent ja comença a estar nerviosa, ja vol sortir a fora, a viatjar, a donar voltes, que si vull anar a Barcelona, ja estan... Jo crec que ara ja la gent ja està calenta, ja està calenta de veritat, i ensumant la benzina a tope.
I més després d'un hivern, com dius, tan llarg,
tan,
que
ha sigut dur.
Pesat, la gent té ganes de motos. Tinc entès que més dels esquirols i aquests ja han fet ja una primera sortida, vull dir, la gent té moltes ganes de moto.
Sí, parlant del món del motor, evidentment estem parlant de gasolina, cosa que per als esdeveniments, doncs, des del 28 de febrer, amb el conflicte que hi hauria en mitjà, benzina ha pujat. Això també condiciona les persones, segons l'economia que tenen, plantejar-se els desplaçaments, però en un altre àmbit també, tot el sector del recanvi, que no forçament tot es fabrica a Europa, també.
No, bueno, jo crec que el problema que tenim ara, una guerra per entremig i la benzina cap amunt, això ens afectarà dintre de molt poquet. O sigui, a les benzineres ja està afectant, i això portem 10 dies. I jo crec que el tema recanvis, el tema tot això pujarà. Pujarà una altra vegada i a veure on anem a parar. Anem a parar. Ja ens queixàvem, ja fa algun programa ho hem dit, de que hi havia una diferència molt important de les revisions de fa uns anys enrere a data d'avui, doncs només ens faltava aquesta pedra pel camí.
Això tu creus, Víctor, que pot incentivar doncs, el lloc de fabricar tan lluny, amb un cost inferior de mà d'obra, però amb un problema logístic, dius, escolta, potser uns altres es replantejaran, com va ser potser en el cas de les mascaretes durant la pandèmia, dius, escolta, en lloc de tenir-ho tan lluny del planeta, tinguem-ho més a prop d'Europa i ens solventem problemes així.
Bueno, això ho tindran que veure els grups de compra grans, que al final són els fabricants que s'ajunten amb grups de compra, i veure si els interessa o no els interessa fer això. La teoria és que quan més a prop estiguin, menys tipus d'arancels d'aquest tipus tindran al producte al final. S'haurà de veure a veure per on te volen anar.
De totes maneres, mira, tens l'exemple dels xips, que després de la crisi que va haver-hi dels xips van posar el crit al cel i que tenien que intentar ser autosuficients i fabricar-ho, i ja està, s'ha diluït el tema i s'ha quedat com estava.
És a dir, que tot és xino.
Que finalment es parla molt quan veiem els ullals al llop, però quan tot l'aigua torna al seu nivell, tot es suavitza un altre cop i tothom s'oblida de tot.
No, i després tens els augments, o sigui, els augments estaran sí o sí. Sí, per què? Perquè vindrà la primera ola aquesta i diran, hola, i aquí és el que està passant, però una vegada pugin aquest preu no el baixaran, eh? No ho van fer després de la pandèmia, no ho faran ara, tampoc. A la que hagi pujat, a dalt estarà. Al final seran beneficis per les empreses grans.
Sí, el problema de tot això, a més, més enllà d'això, que és el que ens afecta directament a la butxaca, és la naturalesa que origina d'això, que són aquestes hòsties de guerres que estan a venti, que comença a ser ja realment preocupant que hi hagi tants flancs oberts i tanta història, i sempre en torna el mateix i en torna... En fi, és un mal tema.
Cert, cert. Parlàvem fa res, a l'inici del programa, tema reciclatge, a través de la revista, però també a través dels vehicles. Per exemple, a França ha imposat des de ja fa uns quants anys els tallers, que siguin doncs, de reparació o també de planxisteria, proposar doncs, peça de segona mà de la filera del reciclable, diguem, el del desballestament, peces per poder doncs, reparar un cost inferior. Dius, això, que jo ho sàpiga, aquí a Andorra encara no s'ha proposat. Seria una opció interessant en certs casos, perquè et dius, caram, dius, la peça pot tenir una segona vida útil, per dir-ho així.
Sí, no, la peça de recanvi de vehicles que estan estavellats es fa servir, vale? no hi ha una normativa. Sí que és veritat que com a llei hi ha alguna llei per entremig d'aquí a Andorra que hi ha certes coses que no es poden reutilitzar.
Sí, coses de seguretat, per exemple.
Eixos, frenos, airbags, tot això, no? Però tot lo de més jo crec que es pot fer anar, i jo crec que s'està fent avui en dia amb vehicles molt, molt antics, això. Vehicles antics que no es troben peces, pues, no hi queda un altre que el mercat aquest que hi ha, que és el mercat de cotxes estavellats.
De fet, aquí a Andorra no, però arreu és una indústria superimportant, vull dir, són autèntics gegants.
No,
gegants.
A tot Espanya.
Sí, sí.
Tot
sí.
Espanya ja, el que no està visto. És molt bèstia, molt, molt. Sí, nosaltres ara, per exemple, hem tingut un problema amb una caixa de canvis d'un vehicle antic i no hi havia subministrament de recanvis, i hem tingut que anar a anar a buscar caixes de canvis, i al millor de quatre caixes de canvis fer una. Això sí, perquè clar, tu sí que és veritat que, per exemple, nosaltres totes les nostres reparacions en caixes de canvis els hi donem una durada de garantia amb temps molt elevada.
Clar, i quan dius caixes de canvi, però també et pots dir, doncs mira, jo què sé, un retrovisor, una aleta, un intermitent, una cosa així, que dius, sempre es busca o la peça nova del constructor o la que és, diguem, no diem pirata, però que han venut la llicència per fer una còpia, dius, però bueno, també hi ha aquesta tercera alternativa que no sempre s'hi pensa a vegades.
Sí, el mercat paral·lel, l'aftermarket que li diuen, i la veritat que hi ha molta, molta diferència de preu.
D'això tu, Enric, en tens que saber un rato, perquè tu tens peces de col·lecció ben xules i em sembla que a més ets manetes, o sigui sí. Que tu d'això en quan no en saps.
De buscar cosa a vegades sí i passes hores abans de trobar-ho.
Quan... Però es troba, no? I la font de trobar-ho és així.
És bastant nodrida. Parlant justament d'antiguitat, bé, l'edat mitjana del parc, per les notícies que vaig tenir últimament, era aproximadament de 16,2 anys al parc automobilístic andorrà. Clar, tot això fa un cert volum també de càrrega de treball per tallers, també.
Sí, 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 és, però clar, necessitem aquest parc, també t'ho vaig a dir, o sigui, no podrien ser tots cotxes nous, tenen que haver-hi cotxes de... I 16 anys ja és un cotxe amb una quantitat d'anys important, eh?
Que, clar, per molta gent que ens escolta dius, bueno, una cosa són els anys, dius, vale, és vell, després hi ha la relació anys-quilometratge també, perquè dius, no hi ha res de pitjor que un cotxe que està parat, per dir-ho així.
Bueno, a veure, s'ha de dir, que nosaltres toquem vehicles amb aquesta antiguitat, no són vehicles que tampoc diguéssim que els hem de tirar, però sí que hi ha vehicles que estan edat-quilòmetres, que dius... És fabulós, o sigui, no hi ha un vehicle nou que se li pugui assimilar en aquest vehicle d'aquesta edat i amb aquests quilòmetres. I després et trobes el típic vehicle que, ostres, tindria que fer-se un pensament.
Sí. De fet, a Andorra hi ha un parc interessant de cotxes amb molts anys i amb molts quilòmetres, perquè l'Andorra també té aquesta idiosincràsia que l'any, el moviment per Andorra no és el mateix que el de moure per Catalunya. Aleshores, a vegades hi ha cotxes que és increïble els anys que tenen i els pocs quilòmetres que arriben a tenir.
Andorra està, bueno, el que nosaltres més o menys veiem, un utilitari que es fa servir al dia a dia, que veixi alguna vegada a Barcelona, Saragossa i tot, estem parlant de que aquests cotxes estan fent sobre uns 10.000 quilòmetres a l'any. Amb un any. O sigui, que tampoc
no és una barbaritat.
No és molt quan, per exemple, a Alemanya un vehicle està podent fer tranquil·lament 20-22.000 quilòmetres a l'any. O sigui, que tampoc la diferència és molta, però tampoc són cotxes que estiguin fets caldo, saps? Que els quilòmetres és el que són, però 10.000 a l'any està bé.
És la percepció una miqueta potser que tenim nosaltres aquí a Andorra, que dius, ostres, estic a la Massana, tinc que anar a Sant Julià, vaig molt lluny, per dir-ho així, cosa que potser un alemany dius, no, és que estic a 50 o 60 quilòmetres de la feina, o 100, que n'he conegut, i és normal fer 100 quilòmetres cada dia, anar i tornada per anar a treballar.
No. És que això ens ha passat a tots, eh? Que jo, per exemple, quan he viscut a Barcelona feia unes distàncies enormes i arribes aquí i quan et venen a veure, dius, hòstia, anem, vaig aquí i agafo el cotxe. Les distàncies curtes se'ns fan llargues quan realment en feien molta més, feia molta més distància quan vivíem a far. És a dir, sense voler ens hem acomodat a fer considerar llargues distàncies que realment per qualsevol que vingui a veure ens diuen, perdona, però això teniu tot a l'abast. I és veritat això.
Sí, és un condicionament societal, per dir-ho així, dius, estem a prop, però ho considerem lluny.
Ens acomodem a... Sí, sí, sí.
No sabem viure sense el vehicle, s'ha de dir. Sense el vehicle i sense la moto, eh? S'ha de dir, no sabem viure. Al final, pensa una cosa, hi ha quanta gent viu a Escaldes i treballa a Andorra. I cada dia, per fer un quilòmetre i mig, agafem el vehicle.
Que sí, que sí, que sí.
És una barbària, no? Però és que ho fem i ho fem i és una cosa que és que som humans, però som d'Andorra, és que ho fem aquí.
Però del que dius, per conèixer una miqueta el món tècnic i les conseqüències, jo conec una persona veïna que està a 900 metres de la seva feina, no arriba al quilòmetre i va amb cotxe. Ara, tot això té una problemàtica també de desgast ràpida, a mitjà termini, per un vehicle, també fer petites distàncies així.
No li agrada res. Sí.
No s'arriba a escalfar, que ja has arribat.
No, clar, a veure, tenim una problemàtica que la sap tothom, que es diu filtre de partícules. Clar, sortim ja d'aquesta base, filtre de partícules. Sí, el filtre de partícules necessita unes condicions tèrmiques i una situació de conducció perquè aquest filtre de partícules, la seva saturació vingui el més llarg possible. Aquí a Andorra, en un mes, podem fer una saturació d'un filtre de partícules, però amb els ulls tancats. Clar, i llavors, quan li comentes a l'usuari del vehicle, escolti, i vostè quin trajecte fa? No, jo és que visc a Escaldes, treballo a Andorra, faig un quilòmetre cada dia, ni s'ha escalfat el cotxe, no, és que no ha pogut fer, i durant aquests quilòmetres el vehicle és para arranca, o sigui que no fas ni el quilòmetre seguit. O sigui, a mi per fer aquest quilòmetre t'estàs 25 minuts o 30.
Sí, del que dius, estem fomentant no l'ús del vehicle en certes condicions també climatològiques que siguin adequades, i dius, escolta, planteja't el lloc de fer aquest quilòmetre en cotxe, fes-lo a peu si el pots fer.
Bueno, quanta gent ve de Barcelona, o per dir Barcelona, Barcelona, Madrid, on te sigui, i li comentem, no, vine, que anem a dinar aquí al costat, i agafem el vehicle, i diu, però ja hem parat? Ostres, de veritat que per fer un quilòmetre m'has fet anar en vehicle? O sigui, és una...
No, i a més aparca, busca aparcades...
Clar, que... no, és que és tot un conjunt, o sigui, no ens, a vegades no ens donem compte i li fiquem la excusa a que jo vull ser lliure, no? Vull tindre independència.
Però és així,
i la independència ens provoca que la independència a un quilòmetre de distància.
No, i a més són distàncies amb un entorn molt bonic. No estàs caminant pel mig de Barcelona amb la pol·lució. Moltes vegades pots anar pel riu, pots anar... És a dir, amunt els trajectes són agradables, però, i jo sóc el primer, que a vegades jo, pel que es fos, no he tingut un vehicle, he anat al despatx, que és un quilòmetre i pico, i dius, si puc anar per Vivant i pel riu, i pujo, i baixo, i... I a la que tens el cotxe, dones a agafar el cotxe, que dius, hosti, tu, quina mala mania que m'ha agafat tots de fer llargues les distàncies curtes.
Sí, del que dieu seria, no diré un discurs que té que tenir un comercial o una empresa que ven vehicles aquí a Andorra, dius, molt bé, tu tens unes necessitats per la família, per moltes coses, dius, però també el teu dia a dia, segons el que fas, planteja't, diguem, el vehicle... l'ús que en tindràs per, el que dèiem abans, no? El desgast que li pots generar involuntàriament, innecessàriament, perquè et dius, si tot l'any, per dir-ho així, durant 6 mesos de bon temps, fas un quilòmetre, dius, estàs fent un desgast perquè el vehicle no agafa temps d'agafar les condicions òptimes de funcionament, dius, per res, quan tu la teva intenció de la inversió que has fet és conservar aquest vehicle diversos anys, també.
Clar. No, el tema segueix sent el mateix, eh? O sigui, jo moltes vegades faig un símil que és amb una persona que, per exemple, s'aixeca pels matins a cop de campana. Si tu pots aixecar normal i tindre esmorzar normal, tindre el teu temps per poder-te aixecar, ara fiquem que aquesta persona a cop de campana cada dia de la seva vida s'ha d'aixecar ràpid per fer, jo que sé, baixar les escales de casa seva. Al final, aquest home té un desgast. Sí, les articulacions, tard o d'hora això, per algun costat tindrà un problema, doncs els vehicles al final els hi passa el mateix. Si arrenquem, vehicle fred, perquè aquí a Andorra quan fa fred hem de dir que fa fred, vehicle que potser no està amb unes instal·lacions com un pàrquing, i és arranco i surto escopetejat perquè segurament que arribo tard a la feina per fer aquest quilòmetre i vaig a saco.
Sí, però surto escopetejat 150 metres perquè després tinc cua al semàfor.
Això també, a veure qui arriba primer al semàfor. Sí, i llavors això, doncs el vehicle no li senta gens bé.
Senyors, hem de caminar més i hem de deixar els vehicles a casa. Aquesta és la conclusió.
I
gaudir del nostre entorn, que és ben bonic, que tenim un aire fantàstic i un entorn molt bonic. O sigui, que a caminar, senyors oients.
Exacte, a gaudir del vehicle també, però amb certa
mesura... De fet, gaudirem més del vehicle. Si l'agafem també. Menys, el dia que l'agafem direm, oh, que xulo.
Quin vehicle més maco que tinc a casa.
El Víctor, per exemple, va sempre amb moto en cotxe. És que ja poden ser 50 metres, i mira què li dic, eh?
Bueno,
però és igual, deixem aquest tema.
També et diré que és la part de la meva feina. Si jo surto de casa i no he sortit de casa, que tinc el vehicle d'una altra persona.
A més, ara tinguem en compte que tenim les superrotondes, amb la qual cosa, aquesta és una gran notícia, eh?
Sí,
ho dic en broma i ho dic en sèrio, eh?
En parlarem perquè tinc el tema. Ara, per acabar del que dèieu també, això condiciona possibles avaries, del que dius, la mala imatge que pot tenir o que pot interpretar un usuari, un client d'una marca, perquè per el seu mal ús, per dir-ho d'aquesta manera... perjudica el vehicle. Dius, ostres, he comprat tal, em feia molta il·lusió per al disseny, la tecnologia, tal, i cada 6 mesos...
I vaya trasto de vehicle m'he comprat.
Exacte.
Sí, no, és que és així, és que al final és això. No li donem la vida que necessita el vehicle, o el motor, o la caixa de canvis, o les rodes, o... Clar, és que no li estem donant res. O més et vaig a dir, un vehicle que li acabes de canviar les pastilles de freno, i demà et vindrà el client dient que aquestes pastilles de freno fan soroll. Clar, si no li han donat les opcions de poder-se adaptar. Quan s'adapta unes pastilles de freno? Pues, quan jo estudiava ens deien entre 500 i 1.000 quilòmetres. Si te les canvio avui, has fet 2 quilòmetres, no s'han adaptat ni de broma. Aquesta pastilla farà soroll segurament.
Sí, un temps d'adaptació. Bé, nosaltres anirem a publicitat i tornem a trobar el Marc Zorzano i el Víctor Iruel amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Marc Zorzano i el Víctor Iruela. Bé, estem en tertúlies avui amb aquests dos especialistes del món del motor. Parlàvem, doncs, de vehicles. El que sí, el ratio, tenim més de 100.000 vehicles. O sigui que la mitja sortida 1,2, però clar, si treus infants, gent que no té carnet de conduir, o gent que ja no el té, perquè ja és molt gran, i gent gran que ja no vol conduir, crec que potser anem a dos per un, per dir-ho així.
Sí, jo crec que també.
Toquen? Sí.
Bueno, no, però no jo crec malament. Que aquest ràtio ja fa anys que és així,
De sempre.
Sí, jo crec que sí. Andorra, no és una cosa nova, això.
No, és veritat. Andorra sempre ha hagut molta cultura de cotxes i agrada molt els cotxes. I sí, però bueno, no, això no deixa de ser una realitat que no excusa l'altra, que dius, hosti, molts cotxes, pel país que som.
Sí, del que deies tu, Víctor, justament dius, molta gent, i suposo que encara no és així, un cotxe per anar a la feina i un altre per viatjar i marxar els caps de setmana o de vacances amb la família.
No, un cotxe per la feina, un cotxe per la dona, un cotxe pels fills i el cotxe que marxarem el cap de setmana tots junts. La història és aquesta.
Aquí ens anem
a
4 per 1.
Bueno, no sí, ja estem aquí al 2 per...
Sí, el 2 per 1.
El 2 per 1,
Hem afinat el ratio, per dir-ho així. Bé, afinant el ratio d'aquests 2 per 1, alguns, com comentàvem abans en la publicitat, el Marc, turborrotondes, que doncs la gent aparentment ha agafat bastant amb coherència i entesa el funcionament.
Home, sí, aviam, no és res nou, que hi ha gent que es pensa que és algo nou, no és res nou, ja està implantat. De fet, està el codi de circulació i a les autoescoles ja existeix aquesta figura. I jo, bueno, ho hem dit molta gent, durant molt de temps, que era la solució ideal perquè hi ha molts accidents a les rotondes. I ara realment això, implantar això, trobo que ha sigut una cosa que ja tocava i que és fantàstica, la veritat.
El que de moment només dugues.
De moment dugues, però bueno, és el començament. Suposo que és la prova pilot per veure com ho assimila la gent i em sembla que ho assimila tothom molt bé. I repeteixo, com està perfectament reflexat, els nous conductors ja ho tenen a les autoescoles i tot, ho entendrà tothom. Potser les haurien de pintar una mica més o marcar una mica millor, ja que volen incidir en això de que la gent s'acostumi.
A Tarragona estan pintats de color blau.
És que és fantàstic. És això sí que no hi ha...
Si tu tens el carril d'arquitrà, que és a l'interior, i a l'exterior és de color blau. I tu quan arribes...
Llavors ho tens claríssim.
Ja tens claríssim on te pots anar. Sí, sí.
Ah, no, això, mira, si ens escolta el David Fornell, el secretari d'Estat
de fet,
de l'Esport...
De fet, amb els croquis que van publicitar, els de mobilitat, els dibuixaven, que deies, hòstia, ojalà, sí, i al final no els han pintat. Sigui com sigui, és una gran alternativa, reduirem els accidents a les rotondes, que és dels punts més negres que tenim als centres urbans, i agilitzarem també la circulació, perquè el carril dret anirà seguint un ritme. Pensa que precisament les han posat amb un carrer que és una carretera nacional, en el fons.
Sí.
És a dir, hi pugen molts cotxes i allà es lia molts pitotes. O sigui que super, super el tema de les super rotondes.
Bueno, nosaltres ho tenim assimilat. Ara serà turistes, forans, visitants, excursionistes, com... si miren el cartell primer, per veure on està, jo l'he trobat una miqueta alt.
Sí,
on està.
I jo petit.
I estic d'acord amb tu i potser un pèl petit.
Sí, i poc anticipat a vegades, però bueno, potser ho arriba, això són coses fàcils d'arreglar, crec. La qüestió és que ho han implantat.
O fer unes senyals al mateix via. No fa falta pintar-la sencera.
Però sí, que a més és estètic i si ho pinten.
Ja, però a lo millor la pintura s'hauria de mirar que fossin pintures d'aquestes antilliscants, sobretot pensem que també tenim un país que el ciclisme hi va molt.
I la moto,
i a millor aquesta, tal com tenim la nostra, el país, que plou molt, neva, gel, tal, a millor una pintura d'aquesta s'hauria de mirar bé.
Bueno, la qüestió, com he dit, que ho han implantat, ja aniran acabant-ho de perfeccionar. La qüestió és que per una vegada hem fet una cosa xula i sobretot molt útil.
Recordem, i és una cosa que ha generat, no direm debat, però que sempre és l'ús de la fantàstica palanqueta que està a la mà esquerra del volant.
Com es diu això? Intermitent, potser? És que és molt raro, sí. Que es mou amb la mà esquerra, no?
Sí.
Amunt i avall.
Sí. Que s'encén una llum taronja que és
sí,
per
que
quan
parpadeja.
Gires.
Correcte.
Sí.
Però no t'equivoquis, que
no sé si
verda,
ho porten tots els cotxes, això?
Em sembla que sí, des de fa molts anys, però crec que hi ha gent encara no ha descobert la seva funcionalitat.
Vale. Potser un dia podríem parlar d'això, aviam si realment tots els cotxes ho tenen o si és molt... Però no és que sigui molt complicat de fer anar.
O demanem potser als futurs fabricants que afegeixin intel·ligència artificial que, segons l'angle de gir, que ja es dispari sol.
Exacte, o que ens doni una bufetadeta. Pam, pam!
És una alternativa. Ara, parlant d'això, que el Víctor s'està espatejant de riure, jo vaig saber que amb una marca de cotxes americana que fa cotxes sense motor de combustió, no fa falta que els hi fem publicitat, quan gires el volant, com tens el botó dels intermitents en el volant, no els pots activar.
Per això ho han tret, em sembla, eh? Perquè em sembla que l'excusa que va treure per treure-ho va ser això, que la gent es queixava de que finalment és, jo crec que accedeixes igual al botonet aquell que a la palanqueta, però potser era el colmo d'eliminar coses. Una cosa és que elimines els botons físics, però també eliminar la palanca intermitent.
Saps què passa? Que jo crec que la gent s'ho passarà bé quan sàpiguin que han de treure la mà del volant un momentet i amb els ditets toca aquesta palanqueta. És divertit.
Sí.
I a més, només l'has de posar, perquè treure-la es treu sola,
sí,
normalment.
Sí. A més, exacte. Tant la palanca com el botó surt sol.
Ara, parlant d'això, parlant de botons, amb aquesta evolució tecnològica s'han perdut botons físics en molts vehicles, molta cosa tàctil.
Jo crec que no queda res,
volants, ja. Però hi ha marques que han fet marxa enrere, que han tornat a botons físics, per justament el problema de distracció del conductor amb el perill que pot generar. Dius, és que estic buscant la funcionalitat que abans, amb els ulls tancats, tocava el botó, ja sabia que això era, i avui dia ja no és així.
Sí, i no et sabria dir, però em sembla que hi ha algo a nivell europeu que els està obligant a fer marxa enrere segons quines coses, sobretot a la maniobralitat de lo que és el sistema CarPlay, d'anar a buscar la música, o que hi ha molts vehicles que ja reben hasta missatges a la pantalla del vehicle, etc. Jo crec que hi ha un... Si no ha sortit, està a punt de sortir de que hi hagi algun tipus de prohibició d'aquest sistema.
A la darrera fira de l'automòbil de Barcelona va haver-hi una conferència que parlava d'aquest tema, del que jo estic precisament molt en contra, perquè penses que ens distraiem molt més manipulant pantalles que tocant botons físics. I la justificació que donaven és que la majoria d'accions, sigui el CarPlay, sigui la música, es poden fer per control, per veu. I és cert que en gran mesura, quasi tot es pot fer control per veu. El que passa és que no sé per què, és una cosa que jo el primer no ens hem habituat, saps? De parlar amb el cotxe.
De tindre una Alexa.
I que ho activi tot, sí. Perquè realment hi ha molts controls per veu i quasi tots els cotxes en tenen, i digue'm tu, quan has anat amb companys o tu mateix, quantes vegades fem demanem una instrucció per veu? Molt poques. És una cosa que curiosament ens costa de fer també.
Sí, i l'altre curiós que costa fer, i em sembla que ho vam comentar en un anterior tertúlia amb vosaltres, avui dia, tecnològicament, la gran majoria dels cotxes tenen sistema mans lliures, el Bluetooth. Quanta gent veus amb un cotxe nou o molt recent parlant amb el telèfon a la mà.
Infinites, infinites vegades. Això ho hem dit moltes vegades i jo per mi això clama al cel. Això tindria que implicar multes, però multes de, realment serioses. Perquè has de, jo ho hem dit moltes vegades, has de desconnectar-ho expressament per poder parlar amb el telèfon a l'orella. És a dir, conscientment has de desconnectar el Bluetooth per poder-te posar el telèfon a l'orella. Llavors, això no té excusa possible, trobo jo.
Clar, aquí ara arriba a lo que jo us dic. Els vehicles estan evolucionant a una velocitat important a nivell de confort que nosaltres no arribem a l'adaptació de l'evolució del vehicle. I això és un problema, perquè tu quan vas a comprar un vehicle, oh, que maco que sí, però és que entres dintre el vehicle, és una nau espacial. Pots fer tot.
Sí.
I no, o sigui, som així i serem així i no anem més enllà perquè nosaltres no volem evolucionar el que ens donen els fabricants, que ells sí que han evolucionat.
Sí, jo trobo que amb això té una mica de raó, que ens falta cultura de conèixer el cotxe, però potser és que al moment de la compra el mateix concessionari que t'ensenya més o menys com va el cotxe
no ho explica.
No t'explica. Hòstia, la majoria de funcions les pots fer per control per veu, fent així. Potser és, també tot té una mica d'importància.
Però saps, saps per què no ho expliquen? Perquè estarien una setmana explicant com està com funciona un vehicle per dintre.
Bueno, però ja seria això, eh? Com a mínim aquest sistema.
A nosaltres ens passa. A nosaltres ens ve molta gent al taller amb vehicles nous. Ostres, Víctor, és que m'han dit que aquest cotxe fa això de veritat, i els expliques i, ostres, pues no és que faci això, és que fa això i molt més. El que passa és, no, és com si compres un supermòbil, no? Que d'un supermòbil que compres a millor només em fa servir
un 10%
el 10%
coses,
de les sí. seves coses. Doncs a un vehicle li passa el mateix.
Bueno, perquè també som la immediatesa ens pot, és a dir, quantes persones agafem un mòbil i no ens llegim les instruccions, però vamos, ni
no, agafes, ni accident. El carregues, fiques la targeta i ja està. I vamos.
I després descobrim, quan veiem un vídeo a TikTok on sigui, hòstia, resulta que el meu mòbil fa això. Podies haver-ho vist des del moment. No, és a dir, no, ens costa. Quanta gent llegeix les instruccions de qualsevol cosa? Molt poca.
Pues mira, vaig a dir una cosa. Hi hauria que dir-li als fabricants, ja que hem parlat abans, de que podrien tindre una decisions per veu, de que digues, por favor, ponga l'intermitente a la izquierda. O a la derecha, i ahí treure la palanca.
Ja ho desconnectarien, això ho desconnectarien.
Ho podríem fer, no? Podríem...
Jo crec que és molt més simple que la gent sigui conscient de que té que posar els intermitents, moure el ditet, senyors, endavant i enrere, i activar això que ens evitarem molts problemes. És un dit, és un dit.
Sí, que no tots tenim una superconnectivitat per endevinar les teves intencions a distància.
Exacte.
I la telepatia encara no ens ha...
El Bluetooth no arriba de cotxe a cotxe.
I ja posat, deixem el mòbil al lloc, connectem el Bluetooth i, sisplau, no agafem el mòbil a l'orella.
Bueno, del que dius, el projecte és, a mitjà termini, que els vehicles puguin intercanviar informacions entre ells per perills de la carretera i l'interconnectivitat. O sigui, això és el futur bastant proper, perquè s'està treballant amb això.
Sí, sí, això... A veure com acaba. A veure com acaba, però sí que és veritat que hi haurà enllaços entre vehicles. Si no recordo malament, la indústria als Estats Units, entre vehicles industrials, ja comença a haver-hi alguna cosa, el que ja veurem, però si ells ja comencen a fer cosetes significa que tard o d'hora
vist com evoluciona la intel·ligència artificial, és evident que aquest serà un pas que absorbirà segur.
Sí, ara amb l'inconvenient de quina part resolutiva tenen, perquè em recordo fa unes setmanes enrere va haver-hi una avaria de semàfors, no me'n recordo en quina ciutat era, de Califòrnia. Tots els vehicles autònoms, com no tenien les indicacions de semàforos, es quedaven parats als encreuaments muntant un Cristo del 15, que et dius allà, em dius, tenim tanta tecnologia fins a un cert punt, però a la mínima contraindicació dius ja...
Això són sistemes de seguretat. A la final, a la que falla un sistema d'aquests de seguretat, per petit que sigui, es bloqueja tot, eh? Tot. Clar, ells pensen, però pensen per què? Perquè veuen... al final veuen uns bytes zeros i uns, i si com això es perdi, ells bloquejaran, no saben on te van, però això ens passarà al futur.
Bueno, esperem que ho solventin, diguem, abans, perquè si no, ja, com tenim embussos i coses complicades aquí a Andorra, si ens plantegem l'Andorra de 2050 i amb vehicles autònoms, a la mínima,
jo no
pot
ho
ser
veig.
Complicat.
Jo no ho veig.
Bueno, tot el que depèn de les tecnologies té aquest punt feble. No cal arribar tan lluny, vull dir, tots depenent del mòbil, es fot molt bé un satèl·lit o passa qualsevol cosa i ens queda, el món es queda
sí, quan va
o la llum.
Va haver-hi l'apagona aquí fa uns mesos, va haver-hi lío.
És el problema que tenim, el risc que tenim, vamos.
És que no podem ja ni pagar.
Sí, ben cert. Ben cert. Parlant de futur i una cosa que tindrà una repercussió, anem una miqueta a la part, diguem, europea i internacional. Bé, el grup Volkswagen doncs no té els resultats que esperen i plantegen 50.000 supressions de feina, o sigui, acomiadaments aquí al 2030, suposo amb una part gradual, el tancament d'una fàbrica, perquè doncs no vagin, o sigui, el món del motor i de l'indústria automobilística està en un moment, diguem, no d'incertesa, però no saben no sobre quin peu ballar.
Bueno, això jo crec que ja es veia vindre. I a més, amb el tema de l'electrificació...
És això, no és el món de l'automoció, sinó és el món de l'automoció a Europa. És a dir, els xinesos estan entrant amb molta força i estan desmitificant moltes coses, estan agafant una quota de mercat tremenda, de fet ja l'han agafat, i això està afectant els grans gegants europeus que o reciclen o s'adapten o canvien o pel mateix camí no poden seguir, perquè si segueixen el mateix camí passa el que acabes de dir. I això és una realitat que ja és tangible, vull dir, no és cap notícia nova.
Això són apostes potser per certes tecnologies o que no han dominat o que també, i ho llegim un article en premsa, que no s'ha prou valorat la percepció del consumidor per fer l'adquisició del producte final. O sigui que ho donaven per fet que es comprarà, es vendrà i es comprarà i al final la percepció...
La gent no farà gaire cas a aquestes noves ofertes xineses que tampoc seran per tant o que tampoc... I finalment els xinesos
però és que el
van a lo que van i...
S'ha de dir que el producte final europeu és molt car, eh?
També.
Sí, sortim de la base de que fiquem que un vehicle europeu, el seu 70% és part xinesa, el seu producte final és supercar, és normal que hi hagin aquestes marques xineses que els estiguin passant la mà per la cara, és normal. Sí, que hi ha una tu saps, Marc, que hi ha una diferència d'un 30 o un 40%?
No, hi ha una diferència molt gran i a més ja no és ara una marca, és en general. Hi ha moltíssimes marques de cotxes, de motos, de vehicles industrials lleugers i no una marca, repeteixo, moltes, que estan traient al mercat coses d'una qualitat absolutament tremenda, amb un rendiment i unes prestacions també absolutament boníssimes i amb molt menys preu que les marques europees de tota la vida. Llavors, o et reconverteixes o moriràs i és el que passarà. I si esperaven que això fos una onada puntual, doncs han vist que s'han equivocat perquè cada cop hi ha més i també, ja pots fer el que vulguis.
Jo també he de tirar una pedra aquí, eh? Per exemple, nosaltres ara, coses de la vida, que sempre m'ho pregunto si ens entren vehicles elèctrics al taller o no, en qüestió de 3 setmanes ens han entrat 4 i se'ns ha quedat un enganxat, eh? Un enganxat. Cotxe xino, no deien la marca, un enganxat. Quan estic parlant d'enganxat és que estem parlant amb enginyeria de fora del nostre país, intentant reprogramar el vehicle i nanai que nanai, eh? I ja veurem fins on ho treurem això, eh? De moment portem 2 setmanes amb ell i una situació complicada, eh? I estic parlant d'un vehicle de 30.000 quilòmetres, tampoc estic parlant d'un gran vehicle, però amb molts quilòmetres, o sigui, s'haurà de veure a veure això com acaba, eh?
I del que dius, a més, que segons com està enganxat no el pots ni moure perquè està bloquejat
no
es mou.
No.
O hi ha funció encara que el pots moure.
Sí, tenim funció... Bueno,
lo mínim.
Tenim lo mínim, que és la bateria, diguéssim, de baixa tensió, que és el que ens ajuda a poder moure aquest vehicle endavant i enrere. Però el que és alta tensió se n'ha anat a Norris i a veure com acaba. Ja us ho explicaré en un altre programa.
En qualsevol cas, estadísticament, a nivell mundial no és un percentatge significatiu els problemes, és a dir, el volum de cotxes que hi ha contra els problemes és mínim.
No, sí, et dono la raó, però tu amb aquesta persona que s'ha comprat aquest vehicle,
ah, no, no, de baix cost, el que té ja, el problema el té.
Clar, li dius que ja portem un mes amb ell, que hi ha enginyeria ja per darrere nostra, que tinc, la, tinc una foto aquí, us ho puc ensenyar, de que cada dia són 5 hores i mitja de connectivitat i que encara no s'han sortit del pas. Cuidado, això va sumant, eh?
Sí, sí,
a
sí,
millor, el final de, del preu de la factura, dius, hola, cuidadito. Per això t'ho dic, és un tema de que sí que és veritat que els vehicles xinos comparats als europeus hi ha una diferència de preu important, però és que els europeus els tenim aquí. Qualsevol cosa, tens la marca aquí. A Barcelona, Lleida, Tarragona, un cotxe xino, ara sí que s'estan començant a evolucionar, però tindrem el postventa per poder solucionar-lo?
Home, jo crec que una cosa porta a l'altra. El que passa és que una ve darrere l'altra.
Jo de moment et tinc que dir que, per exemple, de 4 n'hem pogut solucionar 3 i hi ha un que s'ha enganxat, i aquest és que no existeix ni la marca, està ficada dintre del nostre país.
Bueno, perquè també els hi posen pas a les rodes. És a dir, facilitats no els hi posaran precisament per lo que hem parlat, per l'origen d'aquesta conversa. Però jo crec que una cosa porta a l'altra.
Ara, arran d'això, per tu la part que toques molt, que és el mercat de segona mà a través de la revista i el portal, quina serà l'evolució de percepció de marca de cara, diguem, a la població de noves marques emergents, quina tassació, percepció de qualitat hi haurà? Perquè, clar, el consumidor europeu, per dir-ho així, té unes bases molt assentades de certes marques, imatge de marca, construïdes des de fa algunes més d'un segle i tal, dius, clar, nous protagonistes que arriben et fan ballar una miqueta l'olla d'una altra manera, et dius, molt bé, però a mitjà termini, a llarg termini, com impactarà també el mercat de segona mà, això?
Bueno, això és una cosa que s'haurà de veure. El que sí és veritat és que estan arribant noves coses. Mira, s'acaba de presentar fa poc DFSK, que és una marca de vehicle i user d'empresa, tipus furgonetes per autònoms i per petites empreses, que són elèctrics i xinesos, i estan ja aquí a Andorra. Jo crec que tot segueix una evolució i anem de la mà darrere d'Europa, i haurem de veure, s'haurà d'encaixar tot, encara tot aquest puzzle s'ha d'encaixar, hem de veure com, però el cas és que l'evolució és la que està sent, el camí que s'estan seguint són els que hi ha, i haurà de passar el temps. Tot això corre molt.
Clar, corre molt, però el construir una imatge es tarda molts anys a nivell de qualsevol producte, o sigui, que sigui una empresa, un rotatiu, una revista, un mitjà de comunicació, tardes molt de temps. Destruir-lo o donar-te una mala imatge amb les repercussions que pot tenir pot ser molt ràpid i devastador també.
Sí, però jo crec que, mira, l'altre dia vaig veure en un concessionari un BYD de gamma mitjana, a més un concessionari que no li té especial carinyo als cotxes elèctrics, que és molt, molt clàssic, un concessionari molt de cotxe, a més cotxe d'alta gamma, i tant jo com el mateix gerent ens vam quedar parats del tros de cotxe que li havia demanat un client que li portés sí o sí, i clar, li va portar. I quan el teníem allà i l'estàvem mirant, dèiem, hòstia, un cotxe d'un 39.000 euros, però un cotxe que realment dius, no té fissures enlloc. Per què dic això? Perquè ha hagut un canvi, i és el que està passant amb les marques europees, ha hagut un canvi, els xinesos estan treballant molt seriosos, tenen una forma d'entendre les coses molt diferents, i una rectitud, i una disciplina, i un horitzó davant molt clar i molt definit, i el producte que estan traient està molt ben fet, i sí que poden passar coses, però han passat coses tota la vida amb tots els cotxes, i els europeus en tenen un paquet de coses, no?, al seu historial, però penso que el mercat de l'automòbil té davant a un nou jugador, que és el cotxe xinès, amb les coses molt clares i que ve a jugar molt fort, i ahir discutir això em sembla que és discutir per discutir.
No es pot discutir, Marc, i t'ho discuteixo. Ho parlarem d'aquí uns anys, i al nivell postventa. I t'ho discuteixo. Per què? Perquè jo no ho tinc clar. Sí, vosaltres ho veieu en el format de què maco que és, quina perspectiva,
no, que ben acabat està, que ben acabat, cotxe que el veus i dius...
Parlarem d'aquí uns anys I veuràs, igual que et diré que parlarem d'aquí uns anys amb el mercat de segona mà del cotxe elèctric.
Això és un altre tema, no té res a veure amb la qualitat.
No crec que hi hagi un mercat elèctric de segona mà.
No, perquè fins que no s'estabilitzi les tecnologies, és a dir, jo sóc el primer que et dic que són fantàstics i m'encantaria tenir un cotxe elèctric, però saps que és una inversió que a curt termini canviarà molt a nivell tecnològic, perquè tot això evoluciona molt ràpid, i llavors, hosti, comprar un cotxe amb una bateria X, d'aquí uns anys aquesta bateria serà obsoleta, no, és a dir, tot està creixent.
Tindràs una evolució.
Un cop s'estabilitzi tot.
Però jo et vaig a dir una cosa. Estem dient que unes bateries elèctriques, aprox, depenent on te visquis, el clima, tal, el canvi de temperatura i tot, estàs dient que unes bateries elèctriques són bateries, tenen un desgast important, vale? 8 anys de vida, 10, vale? Fiquem-li així. El cotxe de segona mà, quan jo me'l vengui, no em vendré un cotxe de segona mà elèctric que m'ha costat 40.000 euros, me'l vendré d'aquí 2 anys o 3. Si tinc bastant diners, pues sí que ho podré fer, però normalment és que els vengui amb 8 o 10 anys de referència. Tu compraràs aquest cotxe elèctric?
És el que t'estic dient. Actualment les tecnologies estan canviant molt. Aquesta bateria serà obsoleta seguríssim.
Vale, llavors, què farem amb aquesta bateria?
Tampoc et compraries un cotxe de carburació ara amb els cotxes d'injecció. És a dir, tot evoluciona, però és que en aquell sector va ser diferent. Aquí evolucionen d'un any per l'altre moltíssim. Per exemple, ara hi ha les bateries sòlides que ja estan al peu a punt de sortir, de 8 a 12, 15 minuts de carga, de 800 a 1.000 quilòmetres. Llavors, aquests cotxes que poguessin comprar avui no tindrà un valor perquè dirà, hòstia, ara compraré un cotxe tu de segona mà, aquí no importa el preu, si vaig estar 6 hores cargant la bateria i té 300 quilòmetres.
Vale.
Però quan això s'estabilitzi i ja arribin a un punt en què l'evolució tecnològica vagi més lenta, no tan ràpida, ho haurem de veure, perquè finalment parlem d'una cosa que no hem pogut avaluar.
No, i és una cosa nova i encara els cotxes elèctrics són molt novedosos, eh? O sigui, al final...
La qüestió és que Europa s'ha d'espavilar i a la volta del que diem està la notícia que has donat tu.
Correcte, bé, també hi ha un, per acabar el programa ràpidament, el grup Stellantis, que té un reguitzell de marques també, que ha fet una miqueta l'estruc amb motors Portec, amb problemes, doncs hi ha una falta a vegades de transparència per a algunes tecnologies o algunes marques que el client és una miqueta el conill d'indis, que compri el vehicle i ja veurem com acaba la cosa. I que després s'espavilin els tallers també.
Clar, però bueno, sempre ha sigut així. Al final, sempre ha acabat el cotxe al taller d'alguna manera o altra i sempre ha sigut així.
Sí. Malauradament, el 100% irreprotxable i fiable no existeix avui dia.
No.
I per això també us dona feina o mals de caps.
Mals de caps.
Els tallers. Víctor Iruela, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Dic fins la propera. Marzorzano també.
Zape.
No, jo no incipi ni Zape. O sigui,
ja
us deixo triar.
Zape més electrón.
Zape més electrón. Doncs el que deia, Marzorzano, moltes gràcies per venir avui també i et dic també fins la propera.
A vosaltres.
Nosaltres ens tornem a trobar demà divendres per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.